Continguts en xarxa.
En aquella època hi havia una... La gent del cinema a Catalunya estaven molt bolcats a França, a la Nouvelle Vague. És a dir, l'escola de Barcelona anava lligada a la Nouvelle Vague. Jo era potser l'únic, i el Llorenç Soler potser també, els únics que no estàvem en contra, perquè érem amics de tots ells, però no combregàvem amb el mateix. És a dir, jo em fixava en el neorealisme italià. Jo mirava cap a Itàlia i jo deia, jo vull fer neorealisme a la catalana. I La piel quemada és neorealisme a la catalana, com és alguna pel·lícula de Llorenç Soler o com és L'últim sábado del Pere Balanyà. És a dir, no n'hi ha gaires, o sigui, perquè després tot això jo mateix ja no ho vaig fer de més, perquè la vida em va portar per altres camins, però en aquell moment jo el que volia fer era neorealisme català.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat al director Josep Maria Forn, mort el 3 d'octubre passat, i autor de pel·lícules com La piel quemada, Companys, Procés a Catalunya, El coronel Macià o El somni català. I com sempre ens acompanya el Víctor Alexandre per apropar-nos-hi. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bregós. Bon dia. Com estem?
Molt bon dia, molt bé. I amb ganes de saber què ens vols explicar sobre Josep Maria Forn.
Doncs mira, aquesta justament, la veu que ha obert el nostre Cinema a la Xarxa, era la del director Josep Maria Forn, que ens ha deixat recentment. Ell tenia 93 anys i va morir el 3 d'octubre passat. Era un dels directors més bons que ha tingut el cinema català, i un home que en l'època franquista va haver de lluitar i lliurar alguna batalla amb la censura, sobre la qual doncs després ja en parlarem. La filmografia de Josep Maria Forn no és gaire extensa, la veritat, només 16 pel·lícules en 60 anys, per tant, és poc, diguéssim, però s'explica per diverses raons. Una, perquè ell també produïa, ell també, encara que no dirigís, produïa pel·lícules, i produir porta temps, no és? És a dir, si estàs dirigint i produint alhora una altra pel·lícula, dues pel·lícules alhora també és un desori. I per l'altra raó també és perquè el règim franquista li va posar les coses molt difícils. La seva primera pel·lícula la va rodar el 1957, quan tenia 29 anys, que va ser Jo maté, sobre un nen d'11 anys que es planteja assassinar l'home que pressiona o xantaxeja econòmicament la seva mare. Després, però la pel·lícula per excel·lència en tot cas de Josep Maria Forn és La piel quemada. La piel quemada, que la roda el 1967, 10 anys després. Que per tothom sigui la gran pel·lícula de Forn, no ho sé, això no li vaig preguntar, que no necessàriament vol dir que sigui la seva favorita, perquè entre un autor i l'obra que agrada al públic i la que li agrada a ell, a vegades no sempre hi ha concordança.
Sí, a vegades, però, sí, sí. És més exigent l'autor amb ell mateix que no pas al públic, no?
Sí, o perquè li tens una estimació especial a aquella obra que has fet, que el públic, que és una cosa teva i de l'obra, i que el públic no la coneix. I aleshores tu has creat un vincle amb aquella obra que te l'estimes més, encara que potser sigui la que menys acollida, bona acollida ha tingut, no? I sempre te l'estimaràs més que no pas la que diu tothom. Diu, aquesta és l'obra d'aquest senyor o d'aquesta senyora. Però la pel·lícula, ja dic, la que tothom entén com la gran pel·lícula de Forn és La piel quemada. Tots els directors ja dic que tenen la pel·lícula aquella emblemàtica. Si vas a buscar la filmografia dels directors més consagrats, sempre n'hi ha una que és la pel·lícula d'aquell director, encara que hagi tingut més èxits. I la d'ell és aquesta. Una pel·lícula que, apropant-se al neorealisme italià, se centrava en la gran onada d'immigració espanyola que va rebre Catalunya en els anys 60, la dècada dels anys 60 del segle XX. El guió era d'ell mateix, d'en Josep Maria Forn, i estava interpretada per Antonio Iranzo i Marta May. Ara escoltarem Josep Maria Forn parlant de La piel quemada en una entrevista que li va fer la Filmoteca de Catalunya arran precisament de la restauració tècnica que en va fer el seu centre de conservació i restauració. Primer sentirem Josep Maria Forn i tot seguit una escena de La piel quemada.
Hi han dos moviments contradictoris o enfrontats que d'alguna manera estan canviant Catalunya. És a dir, hi ha una emigració del sud que ve per la fam, i diguem-ho ben clarament, és la gent que ve a sobreviure, que ve d'Extremadura, d'Andalusia, de Múrcia, que ve cap a Catalunya i que ve a buscar feina, a buscar menjar. I hi ha un altre moviment de l'oci que ve d'Europa, que està en uns moments millors i que ve a passar vacances. I un dels llocs clau d'això és Lloret de Mar. Lloret de Mar és un dels primers pobles on es produeix aquesta trobada de la migració que puja del sud i el turisme que va ser el nord. Això es produeix allà. I llavors, en aquest moment, és quan neix el títol de La piel cremada. I és quan llavors jo dic, hi ha un lloc, que és la platja de Lloret, on tothom es crema la pell. Però uns se la cremen treballant i els altres se la cremen posant-s'hi cremes. I aquest és l'origen. I llavors jo tot això ho escric des d'un estudi molt petitet que hi havia a Sants, a Barcelona, que jo tenia un petit despatxet i era allà escric jo això amb aquestes circumstàncies i d'aquí arrenca la pel·lícula.
Pues yo si tuviera un hermano no me lo traería aquí. Lo mejor es irse por ahí, por Europa.
En mi pueblo hay uno que le llaman el pintado. Se fue a Holanda y volvió hecho polvo a los pocos meses.
Tendría mala suerte. Si yo fuera más joven, me iría a la Alemania. Allí trabajas un año y ¡zas! ¡Coche!
¿Y cómo trabaja, eh? Allí se trabaja de firme. Echas el hígado por la boca. Y con el afán de ahorrar no come, no vive. Ya daño al camposanto.
No seas imbécil. En Alemania tiene la semana de 40 horas.
Sí, pero este tiene razón. Allí no para uno. ¿Te acuerdas del hermano de la Rocío? Estuvo allí 2 años. Se compró un coche. Bueno, ¿y qué? La parvó en 4 días de no sé qué.
Aquí hubiese muerto igual.
A mí me quitas este sol.
Y la palma.
Yo me tuve que venir de mi pueblo porque me estaba quedando solo. Si aquello se hubiera arreglado una mierda, ¿de qué me muevo yo de mi casa?
Enríquese, niño. Y escucha esta, que es de la serranía.
¡Ele!
Molt interessant això que explicava el director i també relacionat amb l'escena que hem escoltat, justament.
Sí, 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 era... Jo, de fet, jo vaig assistir a la projecció de La piel quemada, quan la Filmoteca la va presentar després de la restauració, i escolta, el cinema era ple, la sala era plena, i he de dir que malgrat els anys que han transcorregut, continua sent, més enllà d'alguns detalls lògics, que són propis d'aquell moment, continua sent una pel·lícula esplèndida que retrata molt bé, un moment molt determinant de la història de Catalunya. I per tant, doncs, és molt lloable que la Filmoteca doncs, l'hagi restaurada. En aquest cas, Forn no va patir problemes de censura, llevat d'alguna escena en què hi ha una noia que surt despullada. Però vaja, més enllà d'això, perquè clar, allò que preocupava molt el règim, sobretot era el sexe. La violència no tenia gaire importància, però el sexe, això es portava de corcoll. I de fet, a veure, en aquesta escena que li van prohibir, de fet hi havia moltes ombres. És a dir, no és que sortís espullada, com avui pot sortir en una pantalla, no? Sinó que hi havia moltes ombres i de fet no es veia ni la part de dalt del cos de la noia ni la part de baix. Sí, però els censors li van dir, sí, sí, perquè això ho deia el Forn, no, però si no se ve nada. I ell deia, sí, sí, però el públic sabe que està desnuda.
Vaja.
És a dir, que feien judicis d'intencions sobre el públic i dir, claro, si la gente lo sabe, pues claro, esto ya es terrible, no? Total, que la pel·lícula següent ja va ser una altra cosa. Aquí sí que no va ser només una escena d'una noia ni de res de tot això, sinó que es tractava d'una adaptació de la novel·la de Manuel de Pedrolo, M'enterro en els fonaments, que és del 68 o del 69, amb Francesc Viader, Marta May, que era la dona del Josep Maria Forn, en aquells anys, i encara és viva ella. Ella era més jove i viu. I també hi apareixia en Jordi Torres, que era un gran actor i crític de cinema. Ells eren els protagonistes. I aquesta sí que va patir un autèntic calvari, perquè la censura feixista espanyola va obligar Josep Maria Forn a fer talls i més talls, que la van massacrar, però massacrar en tots els sentits. Clar, ja pots imaginar que, clar, entre el que és, entre l'obra que has parit i el que et deixa la piltrafa que et tornen, saps? Mm. Doncs dius, Déu meu, i amb això què faig? Malgrat tot, va fer una bona pel·lícula. D'entrada no la va poder rodar en català, cosa lògica a l'època, eh? El català era una llengua prohibida. A més, el règim, com que, clar, tractant-se de Manuel de Pedrolo, ja no en sortia ben parat, malament. Llavors, s'assassinava un dirigent feixista i parlava de temes com ara l'enfrontament generacional, les revoltes estudiantils, la repressió i la corrupció, i a més es veia la policia espanyola apallissant i donant puntades de peu a una dona embarassada. Vull dir, clar, la censura és tonada, nada, ni hablar, no? I bé, la censura, és clar, la va qualificar, ja t'ho pots imaginar, de subversiva. I aquí Josep Maria Forn ens en parla precisament d'aquesta pel·lícula, i després d'escoltar-lo a ell, escoltarem un fragment de M'enterro en els fonaments, que va ser una pel·lícula estrenada inicialment amb el títol de La resposta.
Mentre estic pensant si faig o no faig això, Últimes tardes con Teresa, el Lassa em diu, escolta, tal, i em presenta el Pedrolo. Llegeixo el Pedrolo i de pronta hi ha una pel·lícula que és M'enterro dels fonaments, que jo la converteixo en La resposta. I La resposta realment em canvia la vida, perquè a partir de La resposta me la prohibeixen 28 vegades o 24 vegades a la censura. I a més hi ha un moment, hi ha un dia, després de presentar la pel·lícula al Festival de Molins de Rei, que és l'única projecció que es va fer en ple franquisme de la pel·lícula, el dia següent hi ha un taula de nota dient venga immediatament al Ministeri de Cultura. El dia següent a les 9 del matí jo estic en el despatx del secretari general de Cultura. Aquest em diu, a vostè se l'ha terminat el cine, a vostè no era cine nunca más. Perquè les coses que jo havia dit el dia, dos dies abans en el Festival de Molins de Rei. I efectivament, des d'aquell moment, que això era els anys 60 i pico, fins als 75, jo no vaig dirigir. Ara, què vaig fer? Em va canviar la vida perquè llavors em vaig dedicar a fer de productor i escriure guions i coses. I per tant, no vaig poder tornar a fer de director fins que no s'havia mort en Franco. I llavors és quan vaig fer el Companys Procés de Catalunya.
Si aquesta fos una societat oberta, podríem fer una obra molt constructiva, però ara no. Ens assenyalen el camí, ens tenen vigilats i acorralats. I ens prohibeixen tenir cap mena d'iniciativa.
A mi m'agradaria que em diguessis què és una societat oberta.
La que ens permet manifestar la nostra disconformitat sense haver de recórrer ni al comportament asocial ni actes estúpids i gratuïts.
I quan et deixin parlar, estimat amic, què collons faràs amb els teus discursos? Una societat política, entre cometes, mai no et deixarà fer res que no hagi estat programat.
La política és inevitable.
O potser li fa el teu conformisme. Ara que la humanitat podria trobar fàcilment el benestar i la llibertat, la política encara ens imposa la guerra, la desigualtat i la misèria.
Què volen prendre? Un conyac.
Un vas de llet freda.
Doncs, Víctor, pel que m'ha escoltat, veig que d'aquesta sí que hi va haver la versió en català.
Sí, exacte. Sí. Va trigar, però finalment es va fer realitat. Va ser entre el 75 o el 1976, bé, mort Franco, després de morir Franco, que es va fer això, una versió doblada al català, i ja no amb La resposta com La resposta, sinó M'enterro en els fonaments, que ja dic el títol de la novel·la de Pedrolo. Però clar, la pel·lícula, la versió doblada es va fer el 75 o 76, però no es va poder estrenar fins al 1984. Imagina't, mm-hmm, les coses com anaven. Però malauradament, tot i això, no s'han pogut recuperar els talls que hi va fer la censura. És a dir, que no, avui dia no es pot fer un remuntatge de la pel·lícula, restablint-hi les escenes censurades perquè els talls de la censura no es feien sobre imatges, sobre el material, allò que veien la pel·lícula i deien això s'ha de tallar, sinó que, o sigui, sobre imatges ja rodades. Que en tot cas, si això hagués estat possible, en Forn les hauria conservades. Sinó que la censura es feia sobre el guió. De fet, hi havia doble censura, Primer havies de presentar el guió. I després, suposant que ho passessis, havies de projectar la pel·lícula a la censura, que podia tallar coses que en el guió no t'havien tallat.
Clar, per si de cas.
Sí, era una cosa ferotge. I clar, imagina't com treballava la gent. És que dius, escolta, podia desgraciar completament la pel·lícula. De manera que, clar, no existeixen aquestes escenes tallades. No les podem recuperar avui dia i inserir-les en el film, saps? Diria ara la versió del director, allò que es fa a vegades. Però, clar, doncs, sap greu, però és així. L'únic que avui es podria fer és una restauració tècnica, perquè les còpies, la veritat és que jo l'he vista últimament, aquesta pel·lícula, de fa un any exactament, la vaig veure. Li vaig demanar al mateix José María Forn i a la seva filla que me la projectessin, perquè tenia ganes de veure-la, i ho van fer. Vaig anar a l'estudi i la vaig poder veure tota. I, clar, és una còpia que s'ha deteriorat i enfosquit amb el temps. I això, esclar, restaurar això és tan laboriós, i a més és tan car, que no es pot fer sense diner públic. O, en tot cas, sense patrons, que és el que passa molt als Estats Units. Als Estats Units hi ha patrons, donen diners i tal, i tot això de grava a Hisenda, allà. Aquí, el mecenatge i tot això és una cosa que està per abordar, malauradament. El cas de la restauració de la piel quemada, per tant, és molt infreqüent, molt, molt infreqüent a casa nostra. Pel que fa a altres pel·lícules de José María Forn, com a director, perquè ell també, ja ho he dit, va ser productor, però les que són com a director són Muerte al amanecer i La rana verde, totes dues en José María Rodero, també La vida privada de fulano de tal, en Fernando Fernán Gómez, La barca sin pescador, que és una pel·lícula basada en l'obra d'Alejandro Casona, també Ho sap el ministre, en Josep Sasadornil, que era una pel·lícula que parlava de com funcionen les coses a Madrid i dels catalans corruptes que se'n beneficien. Després, Subjudice, amb Sílvia Munt, Companys Procés de Catalunya, amb un repartiment extensíssim, amb Luis Iriondo era el que feia de Lluís Companys, i també Marta Angelat, la Montserrat Carulla, en Pau Garçavall, l'Agustín González, la Marta May, que aquí la Marta May feia de Carme Ballester, la segona dona, la segona muller de Lluís Companys. I també hi apareixien l'Ovidi Montlló, en Jordi Torres i en Carles Balat. Jordi Torres apareix, un actor que apareix sovint a les pel·lícules de Josep Maria Forn. Després va venir El coronel Macià, i el 2015 va ser l'any de la darrera pel·lícula de Josep Maria Forn, que va ser El somni català, que no és ficció, és un documental que demostra com les reivindicacions de Catalunya a Espanya, en termes generals, continuen sent avui les mateixes que fa moltíssims anys, exactament les mateixes. És una visió de la realitat política catalana actual que en Forn va fer per mitjà de fragments de pel·lícules anteriors seves sobre la mateixa qüestió en moments històrics de la lluita de Catalunya per recuperar els seus drets nacionals des del començament del segle XX fins al 2015, perquè és la data del film, és a dir, que tot s'acaba el 2015. Bé, Josep Maria Forn tenia la Creu de Sant Jordi, i el 2010... l'Acadèmia del Cinema Català li va atorgar el Gaudí d'Honor pel conjunt de la seva carrera. Jo el coneixia personalment, li tenia una gran estima, era una gran persona, en Josep Maria Forn, molt comunicatiu, sempre disposat a explicar qualsevol aspecte de la seva obra que li demanessis, i ens deixa, doncs bé, tota una vida dedicada al cinema, tota. Com he dit, va morir el 3 d'octubre passat, a 93 anys, i nosaltres l'acomiadarem escoltant un vals preciós, compost per Manuel Valls per a la banda sonora de la pel·lícula Companys Procés a Catalunya. La peça es diu Vals francès.
Continguts en xarxa.